L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Us donem una benvinguda ben cordial a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest programa que fem a Ràdio Estel mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a transformar-nos personalment i també les estructures que no ens deixen viure com a fills i filles de Déu. El nostre programa el podeu escoltar cada divendres a 6:15 de la tarda i també els dissabtes a 6:00 de la tarda en remissió. A banda, si no el poguéssiu sentir en aquests horaris, sempre el podreu recuperar a través d'internet a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i també a la plataforma ivox.com posant el cercador Llevat dins la pasta. Tal com us hem dit en programes anteriors, el mes de març hem volgut convidar, en el mes que té el Dia de la Dona Treballadora, tots els nostres convidats són dones i avui no podia ser menys. Hem portat a una convidada que ve d'Olesa de Montserrat. Ella és historiadora, una enamorada de Portugal, on va poder estudiar un any de la seva carrera a la Universitat de Coimbra, i hem vist que està implicada en diferents col·lectius, amb el col·lectiu feminista, la Marea Groga i també a la CUP d'Olesa de Montserrat. Avui tenim a l'Anna Algarra, Navarro. Ella és monitora d'educació i és guia de museu a la colònia Cedó d'Esparreguera. L'any 2017 era universitària i avui, de fet, l'hem convidat perquè faci una mica de memòria d'uns fets que van passar en aquell moment. Avui parlarem del cas de, que és conegut com la pública a judici, i l'Anna és una de les persones que està encausada en aquesta causa judicial. Bona tarda, Anna. Benvinguda a aquesta casa teva.
Hola, gràcies.
Avui estem contents perquè ja portàvem uns quants programes, tenim entrevistes via telèfon, i això de tenir entrevistes i tenir un diàleg amb vosaltres presencial, encarnat, està molt i molt bé. Doncs avui volem parlar amb tu del que és la lluita estudiantil, del que és defensar la universitat pública i del que és posar el cos en aquestes lluites, vale? Anna, tot això comença amb unes sigles que són SEPC, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Tu estaves estudiant Història a la UB, al Raval. Com decideixes treure el cap en aquesta sindicat?
Bé, jo en aquell moment, sí, el 2017 feia primera carrera, primer d'Història, i bé, jo ja venia d'una tradició de lluitar per l'educació pública que em venia una miqueta de casa, no? La meva mare és professora, i vulguis o no, amb tots els anys de les retallades, que jo al final estava fent l'ESO, però més o menys, ja m'havia anat involucrant, no? I bé, és veritat que en el meu institut mai va haver un espai de militància perquè no es va donar la situació, però per mi va ser gairebé, no sé, una cosa natural entrar a la universitat i entendre la universitat no com un lloc de només estudiar, sinó a fer-la millor una mica pels que havien de venir després, o almenys fer-la millor en la mesura que pogués quan jo hi sigués, no? Llavors, doncs, va ser gairebé natural arribar i intentar involucrar-me amb la lluita estudiantil. I en aquest cas vaig escollir el CPC perquè jo ja portava uns quants anys militant a l'esquerra independentista i bueno, era el sindicat de referència i és el que vaig escollir.
Hi ha una data que és la del 2 de març del 17. Què passa aquell dia?
Vaga d'estudiants. Vaga d'estudiants, bueno, una vaga de dos dies, del 2 i el 3. El 2 sí que va haver aturada de les classes i el 3 va ser una cosa així més simbòlica. Que estàvem demanant una rebaixa de les taxes que s'havia aprovat al Parlament l'any anterior, el 2016. S'havia aprovat, però no s'havia aplicat. Exactament. Jo vaig començar justament primer de carrera, curs 2016-2017, i aquesta rebaixa no s'havia aplicat. I aquesta rebaixa jo no l'he viscuda, perquè justament s'ha aplicat quan ja estic acabant. Estic fent només el TFG i no, gairebé no l'he notada.
Va ser l'estiu passat, no? Em sembla. Exactament. Quan es va implementar.
Exactament. Mm-hmm. I també per molta pressió darrere, no vull dir, potser si no hagués impressionat.
Això no ha caigut sol.
Exactament. Mm-hmm. Llavors, doncs, aquella vaga ve d'això, d'un cúmul de coses, de decepcions. A més, ja portàvem uns quants anys reivindicant moltes altres coses, no? Vam tenir tot el tema del 3+2, que el vam aturar, a l'EU 2015, no? Ja a la LOMCE, uns quants anys abans, llavors ja això ja era com una mica el colmo. I vam organitzar aquesta vaga i sí, va ser la data fatídica. Sí, es va haver una manifestació i bé, se'ns acusa de diverses coses que van tenir lloc en aquella manifestació que ningú pot demostrar que nosaltres siguem els responsables.
Hi ha una fiscal que està demanant a 13 persones que estan en el cas de la pública judici 111 anys de presó, sumades uh-huh. les penes, i una multa de 130.000 euros.
Exacte, són 8,5 per persona, 10.000 euros de multa per persona.
I el judici s'espera pel juny d'aquest any?
Sí, 3 i 4. Durarà 2 dies perquè, com tu has dit, són 13 persones i, clar, fes declarar les 13 persones, gestiona tot. Un judici llarg, de 2 dies.
Com esteu vivint tot aquests procés que a part es dilaten tant, no? Tots els processos judicials...
Totalment. O sigui, tu ho has dit, la vaga va ser el 2017. A nosaltres no ens van avisar que se'ns estava obrint una causa, que se'ns estava investigant, fins al maig d'aquell mateix any. I després hem hagut d'esperar 3 anys a que ens donessin l'escrit de fiscalia i 4 pel judici. Vull dir, ja no és només l'agonia aquesta de que ens van avisar del judici un any abans, sinó aquests 4 anys de limitació de la teva pròpia protesta política perquè saps que t'estan investigant per alguna cosa, perquè tens una causa judicial oberta, i és una mica, sí, és angoixant. Hi ha dies que despertes i fas aquesta disassociació d'això no m'està passant a mi, llavors li treus importància, i hi ha dies en què realment et poses en el pitjor, perquè veiem com està el pati, i ho portes malament. Però, Anem passant. Jo crec que a mesura que se'ns acosti més la data també en serem més conscients i segurament necessitarem més suport de la gent que ens estima i que són companys de lluita. Però ja s'anirà veient. Depèn molt del dia. I al final és... No sé, al final l'estàs encausat i investigat i tot pel que tu ets, no? Perquè no t'has manifestat de la manera que ells voldrien que et manifestessis, no? I trobo que és molt injust. No sé, tan joves com érem, la majoria feien primer, estar 4 anys en aquestes condicions és gairebé, no sé... xantatge emocional, una mica de càstig, que ja en si l'espera ja ha sigut un càstig.
I com sosteniu econòmicament això? Perquè, estem parlant de... Sou gent molt jove, segurament uh-huh. molts encara professionalment esteu començant, però amb feines que són com les que ara mateix hi ha al mercat, moltes d'elles doncs precàries, amb sous baixos. Com ho esteu fent? Perquè aquí hi ha advocats, no? Hi ha...
Com... Exacte. Hi ha costos judicials que ja sabem com són aquestes coses, que no són baixets, no? A la multa encara no podem preveure quanta multa ens caurà, perquè no som jutges i no sabem com anirà, però el que ve a ser els costos judicials, fa poquet vam engegar una campanya de tot suma per cobrir-los i vam tenir la sort de superar amb creces, que diríem en castellà, el nostre objectiu, amb el suport de totes les persones que van empatitzar amb nosaltres o que bé ens coneixien o que eren propers i van decidir contribuir-hi. Sí, ho vam superar i aquesta part ja està com, diguéssim, coberta i estem superagraïts de l'èxit que vam tenir.
Uh-huh. Sou un col·lectiu de 13 persones. Uh-huh. Us esteu recolzant els uns als altres? Quan hi ha persones que estan en un moment potser més fort, recolzeu a les que estan en un moment més fluix? Com ho porteu? Com a grup, no?
Sí.
Ens has parlat individualment.
Sí. Com a grup. Bé, nosaltres, la veritat, alguns sí que érem de la mateixa universitat, alguns són d'altres universitats, i alguns fins i tot ni els coneixíem en el moment en el que estava passant allò, no? És un grup una mica heterogeni, i realment hi ha pocs que tinguem relacions de confiança properes, però tot i així sí que trobo que des d'una manera, o sigui, des del nivell de comprensió de ens està passant el mateix, intentem donar-nos suport. Sí que és veritat que és això, no? Fins que no estem veient que el moment s'ha costat, ens ha costat molt de país, que realment és tan desorbitat tota la pena que ens demanen que fins aquest moment, fins fa poquet que ens hem tornat a reunir i a parlar d'objectius més clars, perquè com tot ha sigut esperar tant, no podíem planejar tampoc gaire, no teníem gaire marge d'acció, doncs ara sí que estem fent més xarxa, però és estrany, hi ha gent que fa molt de temps que no comparteix espai de militància, però jo crec que sí, que la que anem acostant-nos, i a més és això, compartim una condició que és la repressió, que al final uneix molt, no? I ara sí que s'està veient més aquest suport que abans no podíem fer tant, i era estrany, no acabàvem de creure'ns el que ens estava passant.
I els vostres advocats com veuen el vostre cas? El veuen clar? El veuen defensable?
El veuen defensable, sí, per diverses coses. Primer, com he dit al principi, hi ha les imatges que fan servir per culpar-nos, no són imatges clares, i fins i tot hi ha gravacions que estan fins a cert punt manipulades. No es no permet identificar bé quines són les persones que pretenen culpar. I a més, realment és desorbitat, és una pena. Trobo que al fiscal se li ha anat una mica a la mà, i vull pensar que els advocats apel·laran al sentit comú del jutge, i esperem que reaccioni d'una manera favorable a nosaltres, perquè realment no té gaire sentit. Se'ns també apliquen molts agreujants que no en el cas de moltes persones s'apliquen. Realment és un escrit, és una acusació que coixeja per moltes bandes, i ells volen tirar per aquí, a més de tot el temps que ens han fet esperar, que esperem que això també es tingui en compte a l'hora del judici, perquè és el que et deia, és un desgast emocional, és un desgast, sí, sobretot emocional i psicològic, que fins a cert punt, a més de limitar-te físicament la protesta política, també emocionalment, perquè et quedes sense forces, no? I esperem que tinguin en compte tot això, sí.
Recordem que avui al Llevat dins la pasta tenim entre nosaltres a l'Anna Algarra Navarro, que és una jove lluitadora per la justícia social i per l'accés universal a la universitat pública. I per enfrontar-se i demanar això, doncs ha estat processada en un dels tres casos que formen part de la pública a judici. És el nom amb què és conegut. Anna, fa poc llegíem en una entrevista que li feien a Jordi Armadans, el director de Fundipau, que som en un context de degradació de la qualitat democràtica, al qual s'hi afegeix la crisi pandèmica, que només ha fet que incrementar la sensació de present precari i de futur incert de molta gent jove. Ell això ho deia en relació als fets que hi han hagut recents de les protestes demanant la llibertat del Pablo Hasél. Tu t'hi sents reconeguda en això que t'estava llegint del Jordi Armadans?
La veritat és que sí, no? Si els joves, i més aquesta generació, que no parem de viure com crisis del sistema reiterades i molt pocs anys de marge de tranquil·litat entre elles, ens som com una de les víctimes més fàcils, diguéssim, en tot aquest context, i no pot ser que, mira, jo acabo d'acabar la carrera, i no pot ser que hi hagi aquesta incertesa, aquesta impossibilitat de poder-te desenvolupar com a persona, com abans es podia fer o com s'ha pogut fer en altres moments, i nosaltres no ens veiem capaços de desenvolupar-nos com a persona, en el sentit de no podem independitzar-nos i, per tant, desenvolupar, créixer, tenir la nostra intimitat, ningú ens assegura que podem treballar d'allò que hem estudiat després d'haver-li dedicat tant d'esforç, i al final el capitalisme és el que et ven, no? Esforça't molt i te'n sortiràs, i ni així, no? Veiem falles reiterades del sistema
aquest contracte no funciona,
exactament,
no? Aquest contracte social.
Veiem que tot el contracte social en el que ens hem hagut regañadientes, ens hem hagut d'adaptar, no funciona. No només no funciona, sinó que ens oprimeix en molts sentits. Molts sentits. Vull dir, no només això no funciona, sinó que ens veiem limitats pel mateix sistema que ens ha venut una cosa que després no ha sigut.
T'hem sentit dir, o no sé si ho hem trobat a Twitter, que deies que tota la ràbia que genera la repressió la transformem en organització i força per lluitar. Com es fa això, Anna?
Això ho vaig dir al judici del Marcel Vivet, que va ser fa ara gairebé un mes. És un company, de fet, de militància del CPC.
Sou amics, no?
Sí, és una persona propera, i feia molts anys que no el veia, i ens hem hagut de veure per la campanya del Parlament, i és una pena. No és una persona amb la que compartim militància a la universitat, i ens hem de veure perquè els dos estem represaliats. Però sí, ho vam dir als de la pública judici el judici del Marcel, i és veritat, no? És veritat que moltes vegades, i més en el cas de nosaltres, com et deia abans, no? que hem patit aquest desgast d'estar a l'espera, limitats 4 anys, això provoca ràbia, òbviament provoca ràbia en veure com està el pati, en veure que et limiten constantment, i jo trobo molt que la ràbia, i això és una cosa ja reflexió meva, és un sentiment potent que no hem de deixar que ens carcomeixi, diguéssim, per dins, sinó és potent perquè és energia bona per transformar-la en alguna cosa constructiva, no? I espero que si mai ens passa res als de la pública judici, tota la ràbia que estan tirant, no? O com ha passat ara amb el cas del Pablo Hasél, vagi també més enllà de la protesta al carrer i realment es pugui treure una cosa constructiva d'ella, tregui més forces d'organitzar-se, perquè l'organització, la protesta, si està sol, serveix de molt poc i juntes ho fem tot, no? I espero que aquesta ràbia de totes aquestes situacions injustes sempre faig la reflexió que sempre treuen algú bo, no? No sé, de sempre, tot que hi ha hagut moviments socials grans, després han sortit organitzacions més petites que no s'han tirat endavant, el cas del 15M, no? Quantes partits polítics i organitzacions han sortit d'aquí l'1 d'octubre, no? Tot sempre té situacions d'injustícia, m'agrada pensar que treuen organització bona, en aquest sentit, sí, sí.
Tu ets un exemple, Anna, de que la implicació social, a vegades portat a un extrem, té unes conseqüències, no?
Sí,
en
sí.
Aquest cas, del teu cos, de la teva ment, no? de la teva vida. El tema particular de la universitat, no? Com hi ha aquesta renovació generacional, perquè vosaltres ja heu sortit de la uni, uh-huh. Els grups, la gent més jove que vosaltres... Com la veus? Com està entrant en aquests espais reivindicatius?
És trist, i ho venia pensant al tren, ara amb tot això de la pandèmia, el no poder-te trobar amb els teus companys, l'estar molt limitat, el no tenir una presencialitat assegurada, doncs fa que no teixeixis aquestes xarxes o ponts de solidaritat que a vegades a la universitat a mi m'agrada pensar que es teixien. Vull dir, la universitat no és només un lloc on l'acadèmia s'expressa i vas allà a estudiar i formes part de tot un sistema acadèmic, no. Sinó també és un espai on en els temps morts o no, o davant d'injustícies, també crees molta xarxa i em fa pena perquè tota aquesta gent que està entrant no se li està assegurant aquesta possibilitat. De fet, la situació aquesta de semipresencialitat en alguns casos i de no presencialitat en les altres... està fent que també es vulnerin molts drets i no paren els sindicats estudiants d'intentar-ho reivindicar com poden via xarxes, però bé, i aquesta persona que va primer, que acaba d'entrar, que no ha teixit xarxes, no coneix els seus companys de classe, li vulneren un dret en algun sentit, que sigui un professor que t'obliga a posar la webcam i no saps com organitzar-te per lluitar contra aquesta injustícia, no? I trobo que això és una cosa que em fa molta pena i que m'agradaria pensar que la pandèmia no afectarà negativament i que després tindrem relleu. De veritat, espero pensar-ho, però...
De moment el que sí. Estàs constatant és que la virtualització que ha portat la pandèmia està desactivant una mica...
No desactivant perquè et dic, apareixen nous aspectes a lluitar i allà estan els sindicats i organitzacions i assemblees de facultat intentant lluitar com poden, però sí que és veritat que aquest relleu ja no te'l tens tan assegurat, perquè no es crea aquesta xarxa, no? I ojalà, com repetint el que hem dit fa una estona, ojalà que totes aquestes situacions de virtualitat, que també fa que hi hagi molts drets vulnerats, quan es torni a la presencialitat, pues, es reculli una miqueta i vull sortir alguna cosa. O bueno, no ve el futur. Sí, sí.
Quan deies que arribes a la universitat i que no t'ho prens com una usuària, no? Sinó que realment amb aquest ànim de transformar, de que sigui aquest espai també de creixement humà, no? No només formatiu. Com t'imagines o com somies una universitat a, no sé, a un mig termini, a 4 o 5 anys vista? Quina universitat t'agradaria veure? Universitat pública.
Val. Sí, primer pública, això segur, i és la base de tot, no? Una universitat que garanteixi l'accés a tothom aquesta, no? Que no sigui segregadora, que no sigui classista, que és, d'entrada és el que és.
D'entrada ho és.
Amb les taxes les han abaixat, però segueixen existint. Vull dir, la lluita per les taxes no... Hem de celebrar que hem aconseguit aquesta rebaixa amb tot el que ha comportat, com en el cas de la pública judici, però nosaltres caminem cap a una gratuïtat, no considerem que s'hagi de pagar per anar a la universitat. Per tant, la lluita continua i ens queda molt de tros encara. Bueno, els hi queda, jo ja estic marxant, el relleu que vingui, no? I podria dir molts lemes d'aquests de com m'agradaria que fos una universitat, no? Que sigui feminista, que sigui inclusiva, catalana, etcètera, etcètera. Però a mi, sobretot, el que crec que s'ha convertit la universitat i no m'agrada gens és que és això, s'ha convertit en una acadèmia tancada, classista, on es valora la productivitat al màxim, on un alumne se'l prepara per ser més un treballador que no pas una persona. Un treballador, ja sigui de la pròpia acadèmia, com després empreses privades, no? I, ostres, a mi m'agradaria molt recuperar aquest sentit de la universitat com un lloc de, sí, de creixement personal, de creixement acadèmic, i recuperar una mica el saber pel saber, no? Que al final és el que... entendre el món que ens rodeja en tota la seva essència i no simplement buscar-li una utilitat a allò que aprenem, no? I trobo que la universitat, bueno, en contacte amb el capital i en viure en un capitalisme, s'acaba transformant en un lloc que és totalment l'antítesi del que m'agradaria que fos. Per mi és una perversió del coneixement i una perversió de l'estudi, que és una cosa que jo he gaudit sempre, que, ostres, que ha fet que jo hi arribés, i jo, una persona que sempre he gaudit molt d'estudiar, i no acabés de sentir-me apel·lada o representada per aquella institució que al final és el, bueno, ha de complir una funció per mi que no està complint.
És a dir, que el capital hi ha posat un peu, hi ha posat un
exactament,
peu a dintre.
Exactament, sí, sí. I dos i tres, i no sé si tingués tots els que tingui, els he intentat ficar. Sí,
de fet,
sí.
Si ens posem a analitzar, això ja ve també de l'escola primària, no? I dels instituts. Hi ha
totalment
com aquesta preparació, no? Molt orientada a fabricar treballadors, no?
O a la competició, o tot el tema de les competències bàsiques, o com et preparen per una selectivitat on potser tens una carrera que no necessita gaire nota i et preparen perquè siguis excel·lent, perquè l'institut quedi d'aquesta manera, que si les proves PISA que es feien fa uns quants anys... Ostres, no sé, per mi és una perversió del saber pel saber, que al final és el que ens fa... No humans, però sí, humans en societat, no? I sense saber, sense la necessitat de treure'n un benefici d'això, no? Simplement pel gust de saber i per conèixer el món que et rodeja. I això crec que s'ha perdut totalment. És buscar una utilitat a tot allò que aprenem i una aplicació per la teva futura vida laboral, que òbviament serà precària, ja sabem quina empresa, però almenys que no es digui que no t'hem donat una formació útil, no? No sé.
Bé, Anna, avui estem particularment contents d'haver pogut donar veu a una persona jove que ens ha estirat de les orelles en molts àmbits. Per tant, t'agraïm, Anna Algarra Navarro, doncs, que ens hagis acostat a aquesta realitat dels joves que estan a la universitat, que estan compromesos també políticament per millorar-la i per fer que aquest sigui un espai obert també a les famílies que venen de la classe treballadora, no? O sigui, com deies, un espai classista. Per tant, doncs, gràcies i esperem que aquest judici del juny doncs acabi com esperem que acabi bé amb la vostra absolució.
Molt bé, espero jo també. Moltes gràcies per convidar-me.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
Un dels objectius que tenim al Llevat dins la pasta és presentar-vos algunes perles no gaire conegudes que són els textos de la doctrina social de l'Església, que ens selecciona cada setmana el Pepe Rodado i ens llegeix la Maria Guarch.
Diu el Papa Francesc a la Fratelli Tutti número 187. No es pot abordar l'escàndol de la pobresa promovent estratègies de contenció que únicament tranquil·litzin i converteixin els pobres en éssers domesticats i inofensius. Que trist veure quan darrere de suposades obres altruistes es redueix l'altre a la passivitat. El que es necessita és que hi hagi diverses vies d'expressió i de participació social. L'educació està al servei d'aquest camí perquè cada ésser humà pugui ser artífex del seu destí. Aquí mostra el seu valor el principi de subsidiarietat, inseparable del principi de solidaritat.
Avui us recomanem que visiteu el portal web publicajudici.cat, on podreu recollir més i ampliar més informació del que avui hem comentat. Fins aquí t'ha llevat dins la pasta d'avui, un programa que impulsem des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer aportacions o suggeriments a l'adreça llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui el programa l'hem fet a les vies de so al Toni Huguet i a la conducció al Joan Andreu Parra amb el suport de l'equip de producció. La sintonia que esteu sentint, l'Asa que carrega, és un tema original interpretat per Jaume Parra i el tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'atenció que ens heu dispensat i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00. Fins aviat.